Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Doncs un dimecres més, a les 10 i 6 minuts que encetem l'hora del consumidor, i si en l'espai de consum anterior vam donar consells i recomanacions per contractar viatges i serveis turístics de cara a la Setmana Santa, avui volem parlar dels drets que tenim en cas que haguem patit incidències durant el viatge. En els propers minuts volem aclarir en quins casos podem reclamar si ens hem trobat amb problemes de retards, de cancel·lacions, d'incompliments de les condicions que havíem contractat. Com és habitual, per parlar de tot plegat, comptem aquesta hora amb la presència de la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Beth Abad. Què tal? Benvinguda.
Bon dia, Joan.
Primer de tot, bona Pasqua i què tal Sant Jordi?
Molt bé, molt bé. Una bé, mica al dematí plovia, però després
es va arreglar
el dia.
Va, per començar, com hem de reclamar si durant el nostre viatge hem patit qualsevol incidència?
Mira, Joan, en tots els casos hem de reclamar primer, com sempre ho comentem, a l'empresa o al professional a qui hem contractat el viatge o els serveis. És a dir, de què estem parlant? Doncs, si és un paquet vacacional amb un únic organitzador responsable de tot. Ho hem contractat almenys dos serveis pel mateix viatge, perquè pot haver passat això, no? Llavors, què hem de fer? Doncs hem de reclamar a l'empresa o al professional que ens ha vengut el paquet vacacional. També, què aconsellem? Evidentment, com diem sempre, conservem com a prova tota la documentació del viatge. Què vol dir això? Doncs les reserves, els bitllets, les targetes d'embarcament, els contractes, la publicitat que s'ha fet, tot ho hem de conservar per després poder fer una reclamació. Cal fer un recordatori. Totes les empreses que organitzen o comercialitzen viatges, d'aquests paquets combinats, han de tenir una garantia per cobrir casos d'insolvència. D'aquesta manera, el consumidor pot recuperar els pagaments que haguessin fet. És a dir, sempre hi ha d'haver-hi una garantia per després recuperar, doncs, els incompliments.
Ara bé, si ens hem muntat el viatge nosaltres mateixos, per lliure, contractat directament per internet, per exemple, què hem de fer?
Mira, si has comprat un bitllet de transport o hem contractat qualsevol servei directament amb l'empresa que els presta, ja sigui, en aquest cas, per internet, com sigui el bitllet d'avió, no?, que ho has fet també per internet, la reserva d'un allotjament, que també ho has fet per allà, un lloguer d'un cotxe, tot això, doncs què hem de fer? També conservar-ho i reclamar a l'empresa que tu has contactat per internet, perquè pot ser presencial i en aquest cas és per internet, demanant els fulls oficials de reclamació, o bé ens podem adreçar al servei d'atenció al client que ha de tenir l'empresa que té la seva oferta de viatges penjada a internet. És molt important, torno a recordar, conservar la prova, en aquest cas la prova que és, doncs, el mail conforme tu ja has fet la reserva, etcètera.
Sí,
perquè
sempre,
tot això ho fas per internet, sí. Si la resposta de l'empresa no és satisfactòria després d'haver fet la reclamació, recordem, fem la reclamació, tenim un mes, val? Si no és satisfactòria, llavors sí que us aconsellem que ens podrem adreçar a l'oficina de consum del nostre municipi o a l'Agència Catalana del Consum. I en el cas, això sí, en el cas de transports terrestres, és a dir, autocar i tren, que va passar aquesta Setmana Santa, no? Que per un tema del temps, doncs, van haver-hi vies de tren que van quedar aturades. L'organisme competent, en aquest cas, no és l'Agència Catalana del Consum, sinó que és la Junta Arbitral del Transport de Catalunya.
Que és diferent, eh? Ens hem d'adreçar allà en aquest cas. Ara que parlava de transports terrestres, en el cas d'aquests viatges amb autocar o tren, quins drets tenim? Perquè mira, normalment parlem d'avions, però no dels terrestres.
Exacte. I mira, malauradament, doncs sí que van haver-hi problemes en els trens. Doncs mira, comencem. Transport terrestre, què pots fer-ho? Per autocar o per tren, Perquè a vegades ens oblidem de l'autocar, però l'autocar també és transport. I en Setmana Santa s'utilitza molt l'autocar. Doncs mira, amb viatges amb autocar de més de 250 quilòmetres, si patim una cancel·lació o un retard, què podem fer? Doncs, de més de 90 minuts, en trajectes de més de 3 hores, hi ha aquest retard, el servei, o sigui, el servei on tu has contractat a l'autocar, t'ha d'oferir gratuïtament menjar, begudes i, si cal, allotjament. Això en el cas de més de 90 minuts de retard. Mm. Val? Si és superior a 120 minuts, o sigui, més de 120 minuts, llavors tenim dues opcions. O podem escollir continuar el viatge amb un transport alternatiu, no? O bé renunciar al viatge i recuperar els diners que hem pagat del bitllet. Si ens ofereixen la possibilitat, que això també pot passar, que t'ofereixin la possibilitat de continuar el viatge, sapigueu que tenim dret a una indemnització del 50% del cost del bitllet. Si tenim totes aquestes opcions. I en cas de que hi hagi una avaria durant el viatge, que això també pot passar, que punxi una roda o que el motor s'espatlli, el que sigui, el transportista t'ha de facilitar continuar aquest servei per, amb un altre vehicle o alguna altra alternativa. I també recordar que en cas de danys en l'equipatge, perquè quan anem amb autocar també hi ha equipatge, no? el límit que podem reclamar és de 450 euros per peça. Això en el cas de l'autocar. Ara diem, cas del tren.
Anem al tren, va.
Tren? Aquí també pot haver-hi un retard, no? Si el retard és superior a 60 minuts, què podem fer? Podem escollir entre continuar el viatge, val? Amb un transport alternatiu, val? Diem, no agafo el tren, però hi ha el transport alternatiu, doncs un autocar, o bé demanar el reembolsament del bitllet. També tenim aquestes dues opcions. D'altra banda, ens han de mantenir informats, això és molt important, perquè la gent quan el tren no surt o està dins del tren i queda aturat, el primer que preocupa la gent és saber què ha passat, no? Doncs, per tant, el més important és tenir informats a tothom de l'hora estimada de sortida i de l'hora estimada d'arribada. La informació és molt important perquè transmet seguretat. Val? I també ens han d'oferir gratuïtament menjar, begudes i, si cal, allotjament. Això en el cas d'un retard superior a 60 minuts. Si el retard dius, és més de 60 minuts, entre 60 i 119, alerta, 119, llavors tindrem dret a una indemnització del 25% del preu del bitllet. I si el retard és superior a 120 minuts, la compensació ja no és de 25%, sinó la compensació és de 50. Per tant, és important tenir en compte els minuts.
Tots aquests retards siguin el tren que sigui, oi? Perquè suposo que sí. Es diu molt amb l'AVE, per exemple, ara que estem
en
a alta velocitat.
En qualsevol en tipus de tren. També, en aquest cas, així com en l'autocar i en l'avió és diferent, en el cas del tren sí que hem de recordar, que jo crec que molta gent no ho sap, però cal recordar-ho, que només podem reclamar quan sigui imputable a l'empresa o transport ferroviari la pèrdua de l'equipatge. Només podem reclamar en aquest cas. Però recordem, i aquí això és així, que cap servei de Renfe no inclou la facturació de l'equipatge. Què vol dir això? Que la responsabilitat de vigilar l'equipatge és nostra.
És el viatger.
Exacte. Un recordatori que això serveix no només pel tren, sinó que també serveix per l'autocar i per l'avió, és que no tenim dret a cap compensació si el transportista demostra que la cancel·lació o el retard ha estat provocat per condicions meteorològiques, evident, alienes a la seva voluntat, i que fa que em posi en perill el viatge i que, per tant, s'estima més doncs, o aturar-lo o cancel·lar-lo.
En el cas del transport marítim, també, per exemple, tenim dret a compensacions?
Els creuers.
Aquesta és una altra.
Evidentment. Doncs una mica el mateix que passa amb el tren i amb l'autocar. Quan hi ha una cancel·lació de més de 90 minuts, fixa't que els minuts són iguals per tren i autocar i també per transport marítim. Doncs què podem fer? Podem també escollir entre que ens reembolsin el bitllet o viatjar amb un transport alternatiu, evidentment, si amb condicions similars, si és possible, no? Perquè un creuer és diferent que un tren o que un autocar. Després, tenim dret a rebre menjar i refrescos suficients en funció del temps d'espera. I si l'espera s'allarga fins al dia següent, també l'allotjament, una mica també com passa amb el tren i l'autocar. I també tenim dret a una indemnització segons el retard, igual que hem comentat els dos casos, equivalent al 25% o el 50% del preu del bitllet, també en funció dels minuts del retard. Si t'hi fixes, més o menys, doncs les normes són igual per qualsevol transport. Uh-huh. Evidentment, com he dit abans, si hi ha un retard per condicions meteorològiques externes, és a dir, no alienes a la voluntat, de, en aquest cas, del creuerista, doncs no tenim dret a rebre cap indemnització.
Que no tinguem dret a rebre cap indemnització quan parlem de condicions meteorològiques externes, això vol dir, per exemple, que tampoc tinc dret a que se'm pagui una nit per part d'aquella empresa?
En aquest cas, si la causa principal és, o bé, imagina't, que hi ha una amenaça d'un atemptat terrorista, uh-huh. o com estem dient per mal temps, com que és aliè, no és culpa de l'empresa
transportista,
no se'n responsabilitza. Uh-huh. I això, de fet, quan tu signes el contracte o quan emets el bitllet, ja t'ho posa.
Això surt.
Perquè això està reglamentat així.
Uh-huh. Centrem-nos també en el transport aeri, un dels clàssics.
Sí.
Si la companyia ens denega l'embarcament, és a dir, si es produeix un cas del que popularment ja es coneix com a overbooking, què podem fer?
Mira, en primer lloc, sembla surrealista, però és així, eh?
Passa això,
En primer lloc, la companyia, imagina't, la companyia, en cas d'overbooking, què vol dir overbooking? Que es venen més bitllets que places.
Uh-huh.
Doncs, en primer lloc, què ha de fer la companyia? Buscar voluntaris, que renunciïn a la seva plaça. Val? I si no ho... Llavors, què passa? Si no ho aconsegueix, doncs es denega l'embarcament. Primer, la companyia mirarà a veure si hi ha algú renuncia, pel que sigui. Pot passar també que hi hagi gent que hagi comprat el bitllet i que no, aquell dia no aparegui. No? Però en qualsevol cas, la companyia ha de fer això. Si el més normal és que es denegui l'embarcament. Llavors, què passa si ens deneguen l'embarcament? Contra la nostra voluntat, perquè tu ja tens el bitllet, no? Llavors, a què tenim dret? Doncs, primer, podem triar si volem renunciar al viatge i recuperar els diners, això és una opció, o que ens recol·loquin amb un transport alternatiu, o sigui, amb un altre vol. Val? O sigui, primer, podem renunciar de dir, pues mira, passo, o m'espero i que em recol·loquin amb un altre vol. Si optem per un transport alternatiu, llavors ens han de donar, evidentment, de menjar i beguda de manera gratuïta i, si fos necessari, doncs una nit d'hotel. I la compensació econòmica, en aquest cas, pot anar dels 250 euros als 600 euros i va en funció de la distància de vol. És a dir...
Encara que t'hagin recol·locat en un altre vol?
Sí.
Llavors,
distància del vol. Fins a 1.500 quilòmetres, 250 euros. Entre 1.500 quilòmetres i 3.500 quilòmetres, 400 euros. I més de 3.500 quilòmetres, llavors, 400 euros en vols intracomunitaris, o sigui, dintre de la comunitat europea, i 600 euros en vols no intracomunitaris. O sigui, 250 al mínim i 600 al màxim en funció dels quilòmetres de distància.
Amb aquestes compensacions i amb tot plegat, es segueix fent overbooking encara a dia d'avui?
Malauradament, sí.
Sí,
El que passa que sí, és cert que les companyies cada cop, en aquest cas, i també en reunions que tenim des de l'Agència Catalana del Consum, perquè també és la nostra obligació reunir-nos amb les companyies i fer de mediadors, que sempre diem la mediació, un dels objectius de la mediació precisament és preveure que situacions com aquestes cada cop siguin menys. I sí que notem que hi ha compromisos cada cop més de les agències de transport aeri que són conscients de la situació i del malestar que provoca, doncs, un overbooking.
Si hem patit la cancel·lació de vol o un retard en l'arribada, en aquest cas, quins són els nostres drets?
Doncs mira, aquí te tornem amb lo de les hores. Les hores és important.
Amb
retard d'almenys 2 hores... De què tenim dret? Doncs dret a assistència, el que comentàvem abans, menjar i beguda gratuït i allotjament, si és el que cal, val? I el que dèiem també en el cas dels trens, i que de fet és una norma general, que és el dret a la informació. És a dir, si tu estàs a l'aeroport, la companyia té l'obligació d'informar, i a més té l'obligació de proporcionar un imprès on ens indiqui els nostres drets. Nosaltres, aprofitant, ja ho deixo aquí, per exemple, amb la campanya d'estiu, doncs, com a Agència Catalana del Consum, ja també posem molta informació en els pànels dels aeroports perquè quan et trobis en situacions com aquestes, què has de fer i quins drets tens? Ja també passem aquesta informació. retornem. Retard de dos, almenys 2 hores, el que hem comentat. Quan el retard és de 3 hores o més, que tu estàs a l'aeroport, llavors tens dret a una compensació econòmica equiparable a la cancel·lació. És a dir, entre 200 euros, el que hem dit abans, i 600 com a màxim. Uh-huh. 200 mínim, 600 euros màxim, en funció també de la distància de vol. I si el retard és de 5 hores, que es diu ràpid, però 5 hores de retard, déu-n'hi-do, uh-huh. Llavors tenim dret a la devolució de l'import del bitllet més la compensació econòmica de 200,
plenat,
de 250 o 600 euros en funció dels quilòmetres. Uh-huh. Tota aquesta informació, ho dic perquè, clar, són hores, quilòmetres, saber quina compensació tens, tot això està informat, com no pot ser d'una altra manera, a la nostra web.
Pel que fa això de les hores, ara em diràs, Joan, em rebusques la pregunta, però podria passar. Per exemple, si jo viatjo de, m'ho invento, d'Irlanda a Barcelona, venint cap aquí guanyo una hora. El retard compta l'hora guanyada?
No.
No,
no. El que compta és l'hora del bitllet.
L'hora, o sigui, que jo havia d'arribar.
Ah, exacte. L'hora que tu havies d'arribar, mm-hmm. perquè el que compta és les hores de contractació del teu bitllet. Això també mm-hmm. passa quan vas a Portugal. A Portugal també és una hora menys.
Exacte,
és una hora,
per exemple,
menys,
sí. Ara m'he anat lluny i podria haver d'aquí al costat.
Exacte. No, no, però és l'hora del país del qual tu ets viatge, des del país d'on tu surts. Mm-hmm. I, per tant, s'ha de calcular aquesta hora, l'hora del país on tu estàs.
Més qüestions importants pel que fa a les compensacions econòmiques, perquè em sembla que no sempre tenim dret a reclamar-les.
Sempre hi ha excepcions. Mm-hmm. Quan no tenim dret? Doncs, quan, com ho hem comentat abans, quan la cancel·lació del vol o de l'autocar o del tren mm-hmm. es dona per circumstàncies extraordinàries i que són alienes a l'empresa, perquè són imprevisibles o inevitables. Llavors, quins són aquests casos? Doncs, casos d'inestabilitat política. Tu imagina't que, precisament, vas a un país que en aquell moment s'està declarant un cop d'estat uh-huh. o que estan entrant en guerra, no? I, per tant, es cancel·len els vols perquè a l'aeroport del destí han tancat. Pues, aquest cas. O per condicions meteorològiques, que són les més habituals, que no ens permeten volar, perquè hi ha neu, perquè poden posar en perill la vida dels clients. Tampoc tindríem dret a cap compensació si ens comuniquen els canvis amb 2 setmanes d'antelació.
Considera temps suficient,
Si amb 2 setmanes d'antelació la pròpia agència es posa en contacte amb vosaltres i ens diu que es queda cancel·lat per raons diverses. Uh-huh. I tampoc si ens ofereixen un altre vol en un horari similar. Tu el que t'importa és volar. Per tant, dius, no volaràs en aquest, però volaràs en un altre al mateix horari i arribaràs a la mateixa hora, uh-huh. 10 minuts amunt, 10 minuts avall. Perquè llavors s'entén que no hi ha incompliment. Uh-huh. Senzillament que no voles amb el vol Air no sé què,
exacte,
sinó amb un altre.
Exacte.
I, en principi, serien aquestes les raons principals per extraordinàries que fan que no tinguin cap obligació compensant-se. També cal dir que la compensació es pot reduir al 50% si arribem a la destinació final en un horari similar al que teníem previst inicialment. Uh-huh. En aquest cas, com a màxim, tenim 2 hores més tard en vols fins a 1.500 quilòmetres, no més de 3 hores en vols intercomunitaris entre 1.500 i 3.500 quilòmetres i no més de 4 hores per la resta dels vols.
Uh-huh. I aquí un altre dels grans clàssics de viatjar per aire. Com hauríem d'actuar si hem patit qualsevol incidència pel que fa
l'equipatge?
És clàssic de clàssics, ja.
Sí, perquè tots pensem en overbooking, cancel·lacions, però el gran problema també és l'equipatge. Cada cop menys. Però encara
a vegades passa que no arriba a destí o alguna cosa d'aquestes.
Doncs mira, quan tenim qualsevol problema amb l'equipatge facturat, uh-huh. és important que reclamem en el taulell de la companyia aèria abans de marxar de l'aeroport. Sé que fa mandra.
Cosa que no fem, eh?
No fem.
Mai.
Però és el que aconsellem. Uh-huh. Tu estàs a l'aeroport i no veus que surten tots els equipatges i no hi ha el teu, vés al taulell de la companyia abans de marxar de l'aeroport. Allà, què has de fer? Podem omplir un document que ens diu que es diu Informe d'Irregularitat de l'Equipatge, el PIR, no? Per cada passatger, deixant, per cada passatger, deixant constància escrita de la incidència. És a dir, has de posar el teu nom, el DNI, el que sigui, i la incidència. Amb la còpia aquesta, la del PIR, la de, omplim un full de reclamació a la companyia aèria. Sí, val? Si la resposta no és satisfactòria en el termini d'un mes, caldrà que ens dirigim a l'organisme de consum per formalitzar una reclamació oficial. A veure, torno a repetir, és important. En el mateix aeroport, primer has d'anar en el PIR i fer o deixar constància escrit de la incidència. Se m'ha perdut l'equipatge. Primer això. Amb aquesta còpia de la reclamació, doncs, reclamació a la companyia aèria. I si al cap d'un mes la companyia aèria no resol el teu problema i no et retorna l'equipatge, fes la reclamació a l'Agència Catalana del Consum o a l'organisme de consum del teu municipi. Tinguem en compte, però, que la norma estableix un límit màxim en la responsabilitat de la companyia d'uns 1.400 euros per passatger. És a dir, que no cobraràs més de 1.400 euros, la pèrdua de l'equipatge, excepte que haguessin fet prèviament, que això hi ha gent que ho fa, i ben fet que ho fa, doncs una declaració especial de valor per objectes molt valuosos que portéssim en l'equipatge. Imagina't que tu portes doncs, un objecte sentimental valuós per tu, o joies, o el que sigui. En aquest cas, molta gent sí que fa aquest document, aquesta declaració especial de valor, que perquè sap perfectament que el màxim són 1.400 euros i tu portes algun objecte valorat emocionalment o econòmicament superior als 1.400 euros.
Abans d'arribar a la darrera pregunta, abans ens deia que normalment no reclamem a l'aeroport, que fa molta mandra. Normalment no reclamem per por a la burocràcia?
Jo penso, primer, que no reclamem perquè no ho sabem. I, per tant, la nostra obligació és informar de quins drets tens, no? No reclamem perquè no ho sabem. I, en altre cas, no reclames perquè estàs cansat o segurament tens ganes d'arribar a casa i penses que ja ho faràs quan hagis arribat a casa teva, etc. No? I, per tant, què aconsellem? Primer, informem, informem d'aquesta possibilitat i, dos, un cop tu tinguis la informació, fes-ne ús d'aquests consells, perquè és la manera de consumir de forma responsable. Quan parlem de consum responsable, precisament estem parlant d'això. Que primer, que sàpigues els teus drets i que, per tant, els exerceixis en el moment que pertoca.
I ara sí, per acabar, si ens desapareixen objectes de dins de l'equipatge, també podem reclamar, en aquest cas?
Mireu, és un cas així és difícil de demostrar. Això és veritat. Excepte, com hem dit abans, si tu has fet la declaració que comentaven d'objectes de valor, clar, ja tens la declaració i podràs demostrar. Nosaltres no, mai, generalment, la gent és de bona fe i de bona voluntat, doncs no hi caus.
Ens ho pensem.
No ens ho pensem, sempre ens pensem com que les coses han de sortir com han de sortir. Llavors, sempre que sigui possible, què aconsellem? Que és preferible no facturar objectes personals de molt valor. És a dir, si portem joies, què aconsellem? No les facturem, porta-les a sobre. Com que pots portar aquest equipatge demà, porta-les a l'equipatge demà. I si les portes, i si les factures, doncs fes la declaració. Si ho fem, també un altre consell és que abans de volar consultem amb la companyia com podem fer aquesta declaració especial de valor abans de facturar l'equipatge. I també podem valorar si ens interessa contractar, que això cada cop es fa més, una assegurança de viatge que cobreixi aquestes incidències. Val? Això són els consells que nosaltres donem, consells per preveure si passa doncs, un tema que no ens agradaria que passés, però tal. I també, per acabar, si trobem o que han robat, que ens han robat algun objecte del nostre equipatge, llavors sí que també aconsellem que fem una denúncia a la policia el més aviat possible. No és per això, no és en va que molts aeroports tenen una comissaria de policia precisament perquè puguis fer una denúncia si trobes que el robatori ha estat doncs, a les dependències de l'aeroport.
Beth Abad, directora de l'Agència Catalana del Consum, moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquesta secció un cop més i fins a la propera.
Moltes gràcies, Joan.
Ja ho saben, per més informació, consum.gencat.cat, a la pàgina de Facebook de l'Agència Catalana del Consum, al seu compte de Twitter, @consumcat, o l'aplicació de mòbil InfoConsum per dispositius Android i Apple. Us deixem ara amb més fórmula. Adéu-siau.